les seves obres, de les seves construccions.
Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
Sí, 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 ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets, o detallassos, perquè ja veurem que molts són de un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius, de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
Home, i tant.
Que és la senya o una de les senyes d'identitats de la seva obra. De la seva obra, eh? Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, eh? I després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
Ah, carai.
I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
Li encantava, li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se, allò de contemplar el paisatge.
Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot molt quadrat, i tot molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
Exacte, t'anava a dir, línia recta no hi ha, eh?
Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on hi ha, per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar sobretot resistència a les estructures.
Ah, carai.
I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no? Que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos on en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines, eh?
Sí.
Geologia, botànica i zoologia.
Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
Sí.
Doncs això està en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant,
són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
Gaudí s'asseia allà, caien com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. també s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat,
que, home, que és molt característica, no?
És molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família, uh-huh. les coves del Salnitre, uh-huh. Uh-huh. i fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot uh-huh. això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta, en cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua, amb les cascades, i uh-huh. És el que modela el paisatge.
Uh-huh. Tot això pel que fa a la geologia, però uh-huh. i en botànica, com s'hi ha inspirat?
Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Uh-huh. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
Per tant, és tot d'aquí del territori, eh?
Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Uh-huh. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient, eh?
Sí.
I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Uh-huh. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
Som-hi.
Les palmeres. Mm? Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família, uh-huh. que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així: l'interior del temple serà com un bosc, els pilars de la nau principal seran palmeres. Uh-huh. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família.
Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble Mm-hmm. sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Ai, natal, perdoneu, Tarragona natal. Ja sabem que el margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, uh-huh. i el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa, doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. Uh-huh. L'olivera.
L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència, i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Uh-huh. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, 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 molt important, eh? Símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el uh-huh. gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. Uh-huh. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també, mm-hmm. també hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicenç, però també el fa servir el Capritxo de Comillas, mm-hmm. a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. Mm-hmm. Mm? I l'heura està present també en ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. Mm-hmm. Mm? El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
Exacte, un jardí arquitectònic. Mm. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. Mm-hmm. el blat, que representa també la, la fertilitat, i apareixen relleus i elements decoratius, i les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, mm-hmm, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el decurs de l'any.
Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada.
De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquests, en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí
sí,
a Catalunya
aquí
no massa.
Sí, no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Pargüell. Tornem al Pargüell, perquè és un gegantí trencaclosques, on, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles, fogasses, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
Per tant, tot una barreja, no?, aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
Carai.
Que és una mica... Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir, però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana del dia.
La façana de la Sagrada Família, hi ha tantes coses per veure,
eh? Hi ha de tot, és com... És una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum, i el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquestes diverses toc de llums a l'interior del temple.
Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
Fins la propera.
Continguts en xarxa.
Es calcula que la psicosi afecta aproximadament l'1,2% de la població mundial. Un dels trastorns psicòtics més freqüents és l'esquizofrènia, un trastorn mental greu que pateixen 24 milions de persones. Però tot i que les intervencions terapèutiques per tractar aquests trastorns han demostrat ser efectives, tan sols la tercera part de les persones afectades reben tractament especialitzat. És en aquest context que s'emmarca el projecte europeu d'incorporació de tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques. Aquesta té la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, així com diverses universitats internacionals. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline König, i la doctora del Parc de Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Es calcula que la psicosi afecta aproximadament l'1,2% de la població mundial. Un dels trastorns psicòtics més freqüents és l'esquizofrènia, un trastorn mental greu que pateixen 24 milions de persones de tot el món. Però, tot i que les intervencions terapèutiques per tractar aquests trastorns han demostrat ser efectives, tan sols la tercera part de les persones afectades reben tractament especialitzat. És en aquest context que s'emmarca el projecte europeu d'incorporació de tecnologies innovadores i la personalització de les intervencions terapèutiques en la intervenció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech. En parlem amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline Koenig, i la doctora de l'Hospital Sant Joan de Déu, que lidera la part de l'estudi de clínic del projecte, Susana Ochoa. Benvingudes a les dues.
Benvingut, gràcies.
Bé, primer de tot, per tenir un coneixement una mica més ampli, quin és el tractament actual que tenen aquestes persones que pateixen l'esquizofrènia i aquests dos psicòtics?
Actualment, les persones que estan patint un trastorn psicòtic normalment s'estan visitant en la xarxa pública i estan rebent sobretot tractament farmacològic, o sigui, sí que és veritat que el tractament farmacològic està molt integrat i tothom ho està rebent en general, però el tractament psicològic està menys instaurat, no tothom té accés a aquest tractament psicològic, ni a tothom se li recepta o se li dona un seguiment en tractament psicològic. I moltes vegades és perquè de vegades no se sap quins són els tractaments que funcionen millor i aquest pot ser un motiu pel qual de vegades pues, no estan rebent un tractament adequat a nivell psicològic.
I ara dèiem això, que aquest projecte incorpora tecnologies innovadores i una personalització en aquestes intervencions. Quines són les principals millores d'aquesta nova tecnologia en els tractaments?
Sí, aquí la idea és que, bueno, que podem analitzar dades retrospectives de 700 pacients que han rebut, diguem-ne, aquest tractament psicològic, la teràpia psicològica, que és el metacognitive training, i amb això, coneixent les característiques del pacient i dels antecedents, doncs llavors podem fer una eina predictiva basat en models d'aprenentatge automàtic que fa una predicció de l'efectivitat de la teràpia i de la millora prevista. I això és, diguem-ne, l'aportació de l'OPC com partner tecnològic, que nosaltres fem el desenvolupament d'aquesta plataforma predictiva de medicina personalitzada.
Aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic, podríem entendre que és una mica com una intel·ligència artificial i que també, com cada vegada hi hagi més pacients, també cada vegada aprendrà més i podrà tenir tècniques específiques més personalitzades per cadascú, llavors?
Sí, és exactament això, que l'aprenentatge automàtic és un mètode de la intel·ligència artificial i el que fem és analitzar dades i amb això podem obtenir models que ens diuen, bueno, donat les característiques del pacient, com d'eficàcia el tractament. Que això cada vegada s'utilitza més en el diagnòstic i en el tractament.
Perquè llavors hi ha variacions del tractament. Quines són aquestes variacions del tractament? Com es tracta a cada persona segons el seu tipus de trastorn que tingui, diferent de cadascú de la cada persona?
En principi, la idea que està plantejant en el projecte és totes les persones, o sigui, aquesta eina predictiva el que ens permetrà és veure quina és la resposta que poden tenir a una sèrie de variables i en funció d'aquesta resposta el que farem serà com donar un tractament més intensiu en aquelles àrees en les que veiem que inicialment no hi hauria molta millora. Tot està basat en un tipus d'intervenció psicològica, que és l'entrenament metacognitiu, que és una intervenció psicològica que ha demostrat la seva eficàcia en persones amb esquizofrènia i altres trastorns psicòtics. Llavors la idea és això, no? O sigui, tothom rebrà aquest entrenament metacognitiu, però farem com un suplement, que aquest suplement anirà adreçat a personalitzar el tractament específic en funció de les característiques que té la persona per tal de potenciar els efectes d'aquesta intervenció psicològica.
No sé si creieu a més que les persones que pateixen aquesta esquizofrènia i trastorns psicòtics, encara a dia d'avui encara és una mica un tema tabú que costa parlar-ne, que moltes vegades doncs, altres malalties sí que se'n parla més, però malalties mentals costa més parlar-ne. No sé si creieu que encara és un tema tabú i encara d'avançar molt en això també.
Sí, això per suposat. O sigui, hi ha un estigma associat a la malaltia molt alt. amb temes de trastorns mentals en general i amb esquizofrenia encara més, no? Perquè s'assimilen, bueno, pues, amb persones pues, que no tenen capacitat de raonar, no? Tota una sèrie de perjudicis, no? Que se les posa a aquestes persones que no, que moltes vegades no tenen que veure amb la realitat, no? Sobretot el tema més de l'agressivitat, no? I totalment d'acord, i és veritat que com així com en altres malalties, no? Quan et trenques un braç, tothom té clar pues, que has de, necessites un repòs perquè aquest braç no funciona bé, no? I no pots fer-ho a, fer les activitats que feies normalment, pues, amb el tema de les malalties mentals això no es té tan clar, no? I llavors hem d'anar cap aquí, cap a trencar aquest estigma i cap a, cap a millorar les intervencions també, no? Segurament és una part de treballar amb aquest estigma social i poder millorar, també la seva integració i que no, no es vegin d'aquesta manera, no? Les persones que pateixin aquesta malaltia.
I ara sobre aquesta tecnologia que parlàvem, en aquest setembre es fa aquesta prova pilot de la tecnologia. En quin punt us trobeu, si ja heu pogut fer aquesta prova pilot o en quin punt esteu exactament?
Bueno, ara mateix estem... Bueno, hem posat la plataforma predictiva a disposició dels partners clínics, que són com bueno, a Sant Joan de Déu, entre altres. I llavors ells ja ara comencen a l'assaig clínic per tractar bueno, els pacients i veure les possibilitats de millora de la teràpia personalitzada. I ja, llavors amb això portaran a terme aquesta prova durant un any.
I llavors, què n'espereu d'aquesta prova pilota? Suposo que acabar d'afinar aquestes tècniques d'aprenentatge automàtic o acabar de veure quines són les aspectes que millora exactament, no?
Bueno, clar, la idea és que nosaltres hem desenvolupat una plataforma, com he dit, amb dades retrospectives bastant ampli de 700 pacients. I ara, clar, el tema és de que en aquesta nova prova, en aquest assaig clínic, també veurem d'aquí a un any si realment la plataforma ha encertat o no. Que esperem que sigui així, que ha encertat. Mm. Pot ser que Susana pot ampliar una miqueta més quin està involucrat en aquest assaig clínic, que ja que són molts centres que participaran.
Digues, Susana, ampliar aquesta informació, a veure què ens pots aportar.
Sí, en principi, bueno, Caroline l'has explicat superbé, eh? No, però bueno, una mica la idea seria aquesta, com que rebran aquest tractament i com que aquest tractament que rebran estarà potenciat amb les variables que hem vist, que en teoria millorarien menys, la plataforma, o sigui, el que veurem és que les persones que han rebut el tractament clàssic, en teoria haurien d'aconseguir unes millores, mentre que les que han aconseguit el tractament, les que faran el tractament personalitzat, haurien d'aconseguir unes millores encara molt més elevades, no? Aquesta seria una mica com el plantejament o com la hipòtesi a nivell clínic, no? De la intervenció.
I moltes vegades en assajos clínics o en projectes científics, moltes vegades dins del laboratori, dins d'aquestes a casa pròpia s'avança molt, però a vegades costa que sigui de manera efectiva i que pugui arribar doncs, a la ciutat en general. Quan creieu que aquesta tecnologia ja pot arribar i es pot implantar en diferents centres i hospitals?
Aquesta és una pregunta molt interessant. Això, Caroline, m'ajudes, eh? També. Jo crec que la idea és que un cop tinguem aquest assaig clínic, que preveiem que en un any i mig puguem tenir ja els resultats, la idea és que pugui ser una plataforma en obert i que tothom pugui tenir accés. Per tant, que pugui arribar a tots els centres i a tots els professionals, no? A totes les persones que estan treballant directament amb l'atenció de persones amb psicosi. Però... de vegades les coses més ètiques, legals, poden fer que això s'endarrereixi una mica, no? Però en principi la idea és que sigui una eina oberta i accessible per a tothom.
Doncs sí, digues, Carolina.
No, exactament com aquest projecte es va plantejar per fer, diguem-ne, una primera prova de concepte amb els socis del projecte, però sí que està previst una vez finalitzada el projecte d'aquí un any i mig, que sigui validada, que sí que sigui accessible per a tothom.
Doncs hem parlat... Digues.
Sí, per als professionals que treballen en aquest àmbit.
Doncs hem après més sobre aquestes noves tecnologies amb la coordinadora del projecte de l'OPC, Caroline Koenig, i la doctora del Parc de Sant Joan de Déu, Susana Ochoa. Moltes gràcies.
Continguts en xarxa.
A General de Pirotècnia disposem de productes nacionals. Fons, trons, voladors, bateries, traques i assortiments als millors preus. Productes exclusius, que només trobarà a les nostres botigues. Descomptes de fins al 50% en la compra de segones unitats. A més, emportis un obsequi per cada compra. General de Pirotècnia, els macro de la Zona Franca i Badalona. De 10 del matí a 9 de la nit, sense interrupcions. Aparcament gratuït. No cal targeta del macro.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Jordi Bern serà el candidat